Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia. Per sortir al carrer amb roba d'abric, sobretot a primera i darrera hora del dia. El centre de la jornada serà majoritàriament assolellat.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui és dimecres, és 16 d'octubre del 2019 i són les 8. Aquí comença el supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà des de Ràdio Capital i en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Entrem en matèria. Dolors Bassa no s'esperava una condemna de 12 anys de presó per sedició i malversació, tal i com ha dictaminat el Tribunal Suprem. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Després de la publicació de la sentència del judici del procés el passat dilluns 14, hem parlat amb Mariano Vergés, advocat de Bassa, que ha afirmat que cap dels dos esperava aquesta condemna.
No esperava 12 anys de prisión, ni mucho menos. Se ha quedado... Bueno, afectada, muy afectada, hasta el punto de que después de estar, he estado con ella un par o tres de horas y me ha pedido que la dejara sola y se ha quedado sola. Estaba muy afectada, así no lo esperaba.
¿Y vostè ho esperava?
Ni yo tampoco.
Doncs Dolors Bassa no ho esperava i jo crec que la resta de ciutadans d'aquest país tampoc. Tant és així que tenim el país potes en l'aire i en clau Baix Empordà, Torroella s'ha transformat en el centre de les protestes contra aquesta sentència, Dani Cortés.
Bon dia. Centenars de persones es van aplegar ahir a 6:45 de la tarda a Can Quintana en un acte amb una importantíssima representació institucional de les comarques de Girona i també amb el conseller Shakir El Homrani i la consellera Teresa Jordà.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà, en el capítol de reaccions, i també diversos pobles van aprovar ahir mocions de resposta a la sentència del Tribunal Suprem en una sessió extraordinària i urgent dels diferents plens municipals. Eugènia.
Bon dia. En el cas del Consell Comarcal, el PSC va votar en contra i la resta de partits van votar a favor, cosa que també va passar més o menys a Palafrugell, on el PSC va votar per vots particulars i la majoria dels integrants del grup van votar-hi en contra.
Dèiem, ha passat al Consell Comarcal, ha passat a Palafrugell, ha passat a diversos pobles, ha passat també a la capital, a la Bisbal. Manel.
Bon dia, Miquel. Efectivament, a la Bisbal també es va presentar la moció elaborada per l'Associació de Municipis per la Independència.
Aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació que ens ha fet arribar l'Associació de Municipis per la Independència.
Es va aprovar amb el vot favorable de 16 dels 17 regidors que composen el plenari.
8 del matí, 3 minuts, i encara que no ho sembli, passen altres coses a la nostra comarca, com per exemple a Platja d'Aro. Allargarà el seu passeig marítim. La licitació ja està en marxa. Pedro Ruiz.
Bon dia, exacte. El que es treu primer a licitació, però, és la redacció del projecte. Un projecte, per cert, que podria tenir un cost de quasi 50.000 euros, que és la xifra que es mou en el pressupost de licitació i que oferta el Ministeri de Transició Ecològica. Es connectarà, per tant, la façana marítima de Platja d'Aro amb la del Port d'Aro.
Una licitació que fa el Ministeri perquè estem parlant de front marítim, per tant, competència de l'Estat espanyol. I del passeig de Platja d'Aro al passeig de Palamós, perquè acaben les obres de reforma d'aquest passeig del mar, Pedro.
La darrera fase afectava els carrers del Mar i el d'Aragó. S'ha suprimit la zona d'aparcament que hi havia anteriorment i ara tot aquest espai està destinat a la vorera, de manera que es facilita l'ús peatonal.
I a les 8 del matí, 4 minuts, us expliquem que s'ha ajornat la primera sessió del cicle Parlem d'Educació a la Bisbal, prevista inicialment per aquest divendres. Ens ho explica de nou el nostre delegat, el nostre responsable a la Bisbal, en Manel.
Bon dia de nou. Sí, la primera de les xerrades que organitzen les AMPAs de la Bisbal, conjuntament amb l'àrea d'ensenyament, i que celebraran per segon any consecutiu a la Bisbal, s'ha tingut que aplaçar a causa de la problemàtica general del país.
L'any passat aquest cicle va tenir molt d'èxit i per això es torna a repetir, i aquest any, seguint una demanda dels alumnes del Consell d'Infants Municipal, que aquest curs volen treballar i celebrar el Dia de la Igualtat, amb les famílies hem decidit sumar-nos en aquesta iniciativa.
I en matèria cultural i a ple absolut, balanç de ple absolut dels concerts del 25è Festival de Jazz Costa Brava de Palafrugell.
El Festival de Jazz Costa Brava, celebrat del 10 al 13 d'octubre a Palafrugell, ha tancat la seva 25a edició amb èxit absolut de públic segons l'Ajuntament. Els dos concerts de pagament van exaurir les entrades.
Serà per tancar una mica el programa que farem referència a la cultura i, evidentment, també, quan tanquem el programa, fem referència a la previsió del temps. Saludem l'Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Ja notem l'ambient fred de tardor, però al migdia ens sobrarà la màniga llarga.
Com comentes, l'ambient fred, especialment a primera hora del matí i a la nit, es farà notar i caldrà màniga llarga i jaqueta. Ara bé, el dia serà majoritàriament assolellat i això farà que la temperatura màxima s'enfili fins als 25 graus. A destacar també el vent de Garbí, que ho farà amb força entre feble i moderada, guanyant intensitat a partir del migdia. Demà no hi ha canvis significatius al temps, amb força sol i lleuger ascens de la temperatura mínima.
Esteu escoltant el Supermatí.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
I aquests dies, que tothom parla del tsunami democràtic, és per això que hem decidit recuperar una cançó dels Manic Street Preachers. La cançó del dia d'avui es diu Tsunami, mentre que la majoria de la població intenta aconseguir un codi QR per descarregar-se'n aquesta aplicació del tsunami democràtic. Tsunami, la cançó del dia d'avui dels Manic Street Preachers. És la cançó amb la que hem volgut obrir aquest supermatí d'avui. És dimecres, és 16 d'octubre del 2019. Fem una petita parada, agafem una mica d'oxigen i de seguida ens posem amb el relat de l'actualitat de casa nostra.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses.
Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. Sí. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres.
Supermatí, amb en Miquel 40.
Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, com sabeu, ha estat condemnada a 12 anys de presó i 12 més d'inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació. En una entrevista en aquest mateix programa hem pogut parlar amb el seu advocat, Mariano Vergés, que ha explicat que no s'esperaven en absolut aquesta sentència, Maria.
Exacte, una condemna que Vergés troba del tot decepcionant. El Tribunal Suprem considera que la implicació de Dolors Bassa va ser decisiva durant l'1 d'octubre perquè va garantir l'obertura dels centres cívics i col·legis electorals on es van realitzar les votacions. Per la seva banda, afirmen que també va assumir les competències dels directors dels centres per evitar riscos entre el 28 de setembre i el 2 d'octubre. A més, Bassa va quedar-se amb les competències l'endemà que el Tribunal Suprem de Justícia de Catalunya emetés una interlocutòria demanant que es tanquessin els col·legis el diumenge 1 d'octubre. Mariano Vergés, el seu advocat, ha explicat que Bassa ha rebut la sentència amb indignació i tristesa. Ha quedat molt afectada, deia, perquè no esperava aquesta condemna. Ha afegit que, per la seva banda, ell tampoc esperava tants anys de presó i que ara ha d'estudiar amb deteniment la sentència per plantejar i traçar una estratègia a nivell penitenciari.
No esperava 12 anys de presó, ni mucho menos. Se ha quedado... Bueno, afectada, muy afectada, hasta el punto de que después de estar, he estado con ella un par o tres de horas y me ha pedido que la dejara sola y se ha quedado sola. Estaba muy afectada, así no lo esperaba.
I vostè ho esperava?
Ni jo tampoc.
En aquesta entrevista, Maria, ha parlat també de quins són les passes a seguir a partir d'ara i en endavant. Què ha dit exactament?
Doncs Vergés ha donat a conèixer quins seran els propers passos a seguir després de la publicació de la sentència. A nivell processal plantejaran davant del Tribunal Constitucional un incident de nul·litat perquè se li atribueix haver cedit centres cívics i escoles per al referèndum de l'1 d'octubre, quan aquestes eren competències de l'exconsellera d'Educació, Clara Ponsatí. La sentència de l'alt tribunal afirma que va retirar els funcionaris d'ensenyament i treball, els departaments del qual era titular, la competència sobre els centres de votació, assegurant-se la disponibilitat dels centres. Davant d'aquesta situació presentaran aquest incident de nul·litat per vulneració de drets fonamentals. De fet, el cap del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, Francesc Esteve, va assenyalar en l'escrit que es parlava de Dolors Bassa com a consellera d'ensenyament, quan això no era cert. Arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg és una de les sortides que contemplen les defenses, però aquest és un procés que pot allargar-se ben bé uns quants anys. Abans que això succeeixi, han de passar uns tràmits previs que es poden perllongar en el temps un parell d'anys. Els condemnats han de passar pel mateix Tribunal Suprem i pel Tribunal Constitucional abans d'arribar a Europa, i és per això que Vergés no ha volgut fer aproximacions al respecte sobre quant temps durarà aquest procediment. A nivell penitenciari, l'advocat de Dolors Bassa ha afirmat que ara estudiaran amb calma la sentència i traçaran una línia de treball. Finalment, ha qualificat la condemna de decepcionant i assegura que continuaran treballant per fer justícia.
Ahora mismo lo inmediato es poder estudiar la sentencia con detenimiento para plantear el incidente por los motivos que consideremos y paralelamente trazar una estrategia a nivel penitenciario.
I centenars de càrrecs electes de les comarques de Girona es concentren a Torroella de Montgrí per rebutjar la sentència que condemna Dolors Bassa a 12 anys de presó. Va Per part del govern hi va anar el conseller Shakir El Homrani i la consellera Teresa Jordà. També hi havia el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i alcaldes com Carles Motes de Sant Feliu de Guíxols o Lluís Puig de Palamós. Visiblement emocionada, la germana de Dolors Bassa, Montse Bassa, va llegir una carta de l'exconsellera.
I malgrat la tristesa que m'envaeix i no voler haver d'escriure aquesta carta, avui és més necessària que mai. Perquè ara que l'autoritarisme, la repressió i la injustícia malden per envair-ho tot, cal reivindicar i demostrar amb més força que no se'n sortiran.
Institucionalment, les protestes contra la sentència es desplacen als plens municipals i comarcals. Comencem precisament pel Consell Comarcal del Baix Empordà, on ahir es va aprovar la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem en una sessió extraordinària i urgent del mateix ple.
Exacte, l'únic vot en contra va ser el del PSC. La resta, Esquerra, Junts, Tots per l'Empordà i UPMCAT van votar a favor d'aquesta moció, que té els següents punts. Manifestar el rebuig a la sentència, reclamar la llibertat immediata dels presos i preses polítiques i a la vegada reafirmar-se en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català. Aquest acord el faran arribar a la presidència del Parlament de Catalunya, amb qui també es comprometen a treballar. També el faran arribar a la presidència del Congrés dels Diputats, del Govern de l'Estat, del Parlament Europeu i a l'Associació dels Municipis de la Independència. A més, també van acordar adherir-se a les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant des de l'àmbit internacional com nacional, i van expressar la seva voluntat per seguir treballant per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de la comarca.
8 i 16 minuts. Aquests dies, als plens dels ajuntaments també s'estan fent sessions extraordinàries, per exemple, en el cas d'ahir de Palafrugell, Eugènia.
Sí, entre d'altres pobles. En el cas de Palafrugell va manifestar el seu desencís per la sentència, va demanar l'amnistia de les persones preses i van declarar que el judici mai s'hagués hagut de produir, ressaltant les circumstàncies excepcionals que estem vivint.
Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política. Vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement.
Aquest que escoltàvem era l'alcalde de Palafrugell, Josep Pifarrer, que a banda de llegir aquesta moció això que acabem d'escoltar, també va mostrar la seva indignació per la sentència i es va reafirmar, com dèiem, igual que va fer el Consell Comarcal, en el caràcter pacífic, reivindicant justícia i lluita democràtica antirepressiva pels drets i llibertats. I també va llegir un fragment d'un poema d'en Miquel Martí Pol.
Com deia Martí Pol, i sobretot no oblidis que el teu temps és aquest temps que t'ha tocat viure i no un altre. I no en desertis, orgullós o covard, quan et sentis cridat a prendre part, com tothom, amb la lluita. Car el teu lloc només tu el pots omplir-lo.
Es va aprovar per 12 vots a favor i 4 en contra. Juli Fernández del PSC va dir que el seu partit votaria per vots particulars perquè no tenien una directriu clara com a partit municipal, malgrat que va dir que havia estat un dia trist, però que tal i com estava redactada la sentència era complicat perquè no estaven, va dir, d'acord amb tots els punts. De tots els vots a favor, que dèiem que havien estat 12, un va ser socialista i la resta d'aquest partit va votar en contra, que serien els altres 4 vots en contra. D'altra banda, a Palamós no hi va haver ple extraordinari perquè l'Ajuntament va suspendre la seva activitat institucional política com a senyal de protesta per la sentència. Així doncs, aquest ple extraordinari serà avui i el ple ordinari del mes d'octubre, que de fet hauria d'haver estat ahir, serà dijous, o sigui demà. Estarem pendents doncs avui a les 8 del vespre en aquest ple extraordinari en el que l'Ajuntament doncs recuperarà l'activitat institucional i ho farà per votar aquesta moció en contra de la sentència del Suprem. Estarem atents als plens extraordinaris en general per anar-vos explicant la posició dels pobles del Baix Empordà.
Següent punt de connexió, la Bisbal d'Empordà, Manel Magrinyà.
Doncs com era d'esperar, el plenari de l'Ajuntament de la Bisbal va aprovar només un vot en contra la moció crítica amb la sentència del procés elaborada per l'Associació de Municipis per la Independència. El ple va començar amb uns minuts de retras, ja que la majoria de regidors havien assistit a l'homenatge de Dolors Bassa, que s'havia celebrat a Torroella minuts abans. Precisament, l'impacte emocional d'aquest acte i de la intervenció en ell de Montse Bassa, germana de l'exconsellera empresonada, va amarar les intervencions de la majoria dels regidors bisbalencs. Van votar a favor de la moció els representants de l'equip de govern, Esquerra Republicana, CUP i En Comú Guanyem, i de l'oposició, Compromís per la Bisbal, Junts per Catalunya i Tots per la Bisbal. També hi van votar favorablement els regidors del PSC, Núria Batllem i Cesc Vidal, mentre que l'únic vot negatiu el va emetre cap de fila socialista, Òscar Aparicio. Escoltem Enric Marquès, alcalde de la Bisbal.
Aquest ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees no es jutgen i és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques perquè no han comès cap delicte. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l'Estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides.
Al nostre web hi trobareu, com sempre, una informació més detallada d'aquesta notícia.
Gràcies, Manel Magrinyà. I a un quart i cinc minuts de nou del matí... I per tancar aquest capítol dedicat a les reaccions sobre la sentència del procés en clau del Baix Empordà, hi posem un comentari d'opinió que just ahir ens feia arribar de manera urgent en Jair Domínguez.
Ahir feien una pel·li, no sé quin canal espanyol, on sortia en Robert Redford, ja molt atrotinat, que naufraga amb un iot i les passa molt putes al llarg de dues hores, i em va semblar molt maco i metafòric que matessin allò entre el concepte d'Espanya que ens volen inculcar des del govern feia aigües. No sé si vau veure el vídeo del govern en qüestió, però era una autèntica porqueria neocon on hi sortia gent a dir que Espanya era un dels països més lliures i democràtics del món. Bueno, semblava un capítol de Black Mirror, allò. Després de veure el vídeo vam sortir al carrer, la policia va repartir, va disparar pilotes de goma, no sé què disparen, i ve una mica el que passa sempre que la dictadura espanyola ens atropella. És ara el moment en què direm prou? És ara quan enfonsem el barco espanyol? S'ho pregunten les àvies i els jovencells de tot Catalunya, no jo, eh? De mentre, els nostres polítics, escollits democràticament, parlen de llibertat, amnistia i referèndum, que ho he sentit avui a la ràdio, que és com dir que, si us plau, no ens piquin tan fort, que ens piquin, no? Però menys. Amb un govern incapaç de vehicular la força del carrer, el poble només pot arribar fins a cert punt. Podem aturar aeroports una estona, bloquejar carreteres, ja fa molts anys que ho fem i no ens n'acabem de sortir. Tinc esperança en el tsunami, però ja sabem que no tenim res més. Europa no existeix, no hi ha ningú al volant, cau a trossos, i com sempre el camí ens assenyala el foc i la ràbia, com s'ha fet des del neolític. Els equatorians amb les seves revoltes old school, amb pals i pedres, o els revolucionaris digitals de Hong Kong, que ens porten anys d'avantatge, i aquests no fan pinta de desconvocar i anar-se'n a casa a posar la tele per escoltar el missatge de la Generalitat hongkonesa, si és que existeix tal cosa. Saben que estan sols, i fins que nosaltres no ho assumim, l'únic vaixell que farà aigües serà el que ens porta a Ítaca.
Jair Domínguez, amb el comentari d'urgència que ens enviava ahir i que transmeteu avui en aquest supermatí. Un quart i mig de nou del matí, farem una petita pausa i tornem de seguida.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés, la llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Equipa't pel nou curs a Grup Carrera. Ordinador portàtil Thomson Notebook de 10,2 polzades per tan sols 59,95 €. Sí, sí, ho has sentit bé. Ordinador portàtil per només 59,95 €. Aprofita aquesta oferta només a Grup Carrera. Més informació a grupcarrera.com.
Un quart i... Va, anava a dir un quart i mig de nou, però tampoc és ben bé així, eh? Diem l'hora diferent. Va, falten 6 minuts perquè siguin 8:45 del matí. I a aquesta hora us expliquem que s'acaben les obres de reforma del Passeig del Mar de Palamós.
Supermatí.
S'han dut a terme en diferents fases que s'han anat executant des del 2015 i que han permès fer més grans les voreres per donar preferència als vianants, Pedro.
Les obres de millora d'aquesta darrera secció del Passeig del Mar de Palamós es varen iniciar durant la primavera passada i el seu cost d'adjudicació va ser de 169.000 euros. Un cop enllestides aquestes obres, el tram final del Passeig del Mar ja ha conclòs la seva reforma global, incloent-hi també la instal·lació del nou enllumenat, en aquest cas dins un projecte que es va realitzar durant el primer trimestre de l'any passat. Les tasques realitzades en aquell moment varen permetre la substitució dels vells fanals. A banda, el projecte també va incloure la instal·lació de 5 columnes més dotades de focus destinats a poder reforçar la il·luminació del parc infantil, la pista de bàsquet i la zona de petanca ubicades dins aquest tram de Passeig del Mar. A diferència dels nous fanals ubicats a la vorera que funcionen tota la nit, aquests focus compten amb un temporitzador per tal de desconnectar el llum de manera automàtica.
Doncs ja sabem el què i sabem el com, però volem saber una mica també el quan.
Amb aquesta licitació, que com deia en costa uns 50.000 euros, es posa fil a l'agulla per iniciar el projecte i aconseguir culminar la connexió de la façana marítima de Platja d'Aro amb el port d'Aro, salvant a més el riu Ridaura amb una passarel·la. Mentrestant, aquest estiu es va instal·lar una passera de fusta de 220 metres sobre la sorra a l'extrem sud de la Platja Gran per facilitar als vianants la connexió entre la zona de Riuet i el Club Nàutic Port d'Aro. Una mesura provisional que no fins que els treballs de prolongació del Passeig Marítim siguin una realitat i estigui culminada també la passarel·la lleugera per vianants, ciclistes i vehicles d'emergències.
I aquesta informació feia referència a un altre Passeig Marítim, el de Platja d'Aro, en aquest cas, que ja s'ha tret a licitació per 50.000 euros. Ho explicàvem al principi d'aquest programa a través del Ministeri de Transició Ecològica. La crònica d'en Pedro Ruiz. I tenim més notícies per explicar-vos. La igualtat en el seu sentit més ampli és el tema central de les jornades que per segona vegada i amb el títol Parlem d'Educació organitzen les 6 AMPAs de la Bisbal, la primera de les quals s'ha hagut d'ajornar, Manel Magrinyà.
En efecte, la primera xerrada estava programada per aquest divendres 17 d'octubre, però els esdeveniments que estan tenint lloc al país han aconsellat el seu aplaçament. Sense que a hores d'ara s'hagi fixat nova data, la conferència tenia que anar a càrrec d'Esther Bonal, titular d'un centre artístic del Raval de Barcelona, i tractar el tema de la igualtat d'oportunitats.
Qui organitza, però, aquestes xerrades?
Doncs les 6 AMPAs de la Bisbal, de la Llar d'Infants Nen Petits, l'Escola Masclarà, l'Escola Joan de Margarit, l'Escola Empordanet, l'Escola Cor de Maria i l'Institut de la Bisbal, conjuntament amb l'Àrea d'Ensenyament de l'Ajuntament.
I donem per fet que, a banda de l'ajornament d'aquesta primera jornada, la resta de les xerrades seguirà endavant.
Efectivament, si no hi ha cap altre incident que interfereixi, la resta de xerrades s'ajustaran al programa previst inicialment. I així, Anna Tutso i Oriol Uller han cercat patrons de gènere dins els contes i les cançons respectivament i protagonitzaran la sessió del dia 22 de novembre. Teo Pardo, persona trans i biòleg, exposarà la identitat de gènere i sexualitat a l'aula el dia 11 de desembre. Totes les trobades es faran al Teatre Mundial de la Bisbal.
L'any passat aquest cicle va tenir molt d'èxit i per això es torna a repetir. I aquest any, seguint una demanda dels alumnes del Consell d'Infants Municipal, que aquest curs volen treballar i celebrar el Dia de la Igualtat, amb les famílies hem decidit sumar-nos en aquesta iniciativa. Per això s'han programat les conferències amb la temàtica sobre la igualtat, però en el seu sentit més ampli.
Era la veu de Laia Torruella, regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament de la Bisbal.
Tres minuts i dos quarts de nou del matí. Banda sonora pròpia per explicar-vos que el Festival de Jazz Costa Brava, celebrat del 10 al 13 d'octubre, ha tancat la seva 25a edició amb èxit absolut de públic, segons informa l'Ajuntament, Dani.
Els dos concerts de pagament, el divendres, Jazz en Roig, amb l'actuació de Violeta Curri i Jaume Vilaseca Trio, i dissabte, la Locomotora Negra, juntament amb la Coral Sant Jordi, van exaurir les entrades. Tots els concerts gratuïts programats a Plaça Nova van omplir el centre de la vila de gom a gom, començant per divendres a la tarda amb l'actuació de Pat Fred, seguit de les actuacions de Susana Sheiman i l'Energia Big Band, amb els combos de l'Escola de Música de Palafrugell i també Anna Saez Quintet el dissabte, i per acabar diumenge amb la xaranga de l'Escola de Música de Palafrugell i l'actuació de Clarence Becker Bar.
També hi va haver temps per els concerts i les propostes familiars, eh?
Sí, els més petits de la casa també van ser fidels al Jazz and Kids del festival, gaudint de l'espectacle Black Music, un petit gran viatge de la companyia Power Kids. Divendres a la tarda, a la biblioteca, tota la família va poder descobrir el gran viatge de la música negra, els ritmes tribals africans i les cançons espirituals fins al funk i la música disco, passant pel blues i el jazz.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Detingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital, la teva referència informativa al Baix Empordà. Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina 100% online de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Són 8:45.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de Begú també va aprovar ahir al vespre una moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Es va aprovar amb 10 vots a favor i un en contra, el del PSC. Per parlar d'aquest tema, tenim a l'altra banda del fil telefònic la senyora Maite Selva, que és la seva alcaldessa. Senyora Selva, bon dia.
Bon dia.
Escolti, és vaja, una de les poques vegades en aquests mesos que s'han posat d'acord amb l'oposició.
Sí, sí, cert. No, però era un tema, bueno, inaudit, que no podia ser de cap més manera que posar-nos d'acord davant de la sentència del Tribunal Constitucional, davant de tanta injustícia, i realment va ser, bueno, era fàcil posar-nos d'acord i a més sumem, no restem, en aquest cas sumem.
La pancarta de suport als presos penja encara de la façana de l'Ajuntament?
Encara penja de la façana de l'Ajuntament, sí. En breu l'haurem de treure, suposo, perquè bueno, s'està atrevent a... l'únic que no hem rebut res encara...
Sí, això li volia dir, no han rebut cap requeriment de la Junta Electoral Provincial.
No hem rebut cap requeriment i per tant la mantenim per fer encara reforçar més aquesta repulsa contra la sentència.
Contemplen alguna acció, diguem-ne, creativa en cas que rebin aquesta comunicació de la Junta Electoral, com han fet altres pobles, per exemple, Calonja, que l'han girat al revés?
Al principi no. Suposo que quan rebem que la Junta Electoral ens digui que l'any de treure la traurem, el guardarem fins que la puguem tornar a posar.
Alcaldessa, una de les accions... canviem ja de qüestió i anem a temes més locals, eh? De les accions que s'han dut a terme des que vostè és alcaldessa són dues moratòries, una perquè no es facin hotels i habitatges turístics durant tot un any. Respon sí. Això a la voluntat de limitar el turisme al poble de Begú?
No, al contrari, no tenim cap intenció de limitar el turisme. El que sí que volem és que el turisme que vingui es trobi que tot estigui ordenat, que tot estigui dintre de bones prestacions, que hi hagi bons serveis, que hi hagi, que el que tinguem sigui sobretot amb més qualitat i uns serveis més acurats i més ordenats. Mm-hmm. És una aturada. Les moratòries que hem fet és una aturada per saber on som i cap on volem anar. I no vol dir que siguis... hem fet moratòries d'un any, però és un màxim d'un any. No vol dir que les aixequem abans, que el treball s'hagi pogut fer més ràpid, i si fem el treball més ràpid, per suposar, les moratòries s'aixecaran abans.
Mm-hmm. Ja estan en marxa els estudis per analitzar aquesta situació d'hotels i d'habitatges?
Sí, estan en estudi. Hi ha la previsió de reunir-se amb les persones més afectades, que són les immobiliàries. També ens hem reunit amb l'ATA i hi ha tot un... i des d'urbanisme també estan fent el treball per poder arribar a trobar realment un equilibri i que hi hagi una... bueno, que trobem la qualitat en un d'aquests serveis també.
No sé si ens pot avançar alguna prèvia d'aquestes primeres trobades o encara és massa aviat, potser.
No, perquè encara no hi ha res definit, o sigui, de moment està tot en estudi i amb la previsió, o sigui, el proper són reunions amb el sector immobiliari, que són les persones més afectades directament, perquè no deixa de que ells són els que fan bé la feina, perquè ells ho regulen tot, ho tenen tot regulat, però amb ells volem sumar per poder anar contra sobretot els habitatges d'ús turístic legals i que no fan les coses com s'han de fer.
Dispensi, habitatges d'ús turístic il·legal, entenc que vol dir.
Sí,
il·legal. Ah, és que m'ha semblat entendre legal i dic, ostres, ara no... No,
il·legal.
D'acord. Escolti, creu que es podria arribar a la situació que en algunes zones de Begú es prohibís ja directament de manera definitiva un hotel o un pis d'ús turístic?
Hotel pot ser. Pis d'ús turístic encara no tenim gaire clar. Hotel pot ser que algunes zones digui... Perquè també és una mica diferent, eh? La problemàtica dels hotels i la problemàtica dels habitatges d'ús turístic tenen similitud, però no van en la mateixa línia. Són dues moratòries diferents i sobretot tenim problemes amb els hotels a el que eren els nuclis per tema després d'aparcaments, que no se disposa d'aparcaments, i això és un tema que s'està estudiant profundament.
Alcaldessa, em deia, tenen dinàmiques diferents, la moratòria dels hotels i la dels pisos turístics.
Sí,
posi'm una mica de llum. Quines són aquestes diferències i com s'apliquen?
Bé, jo no crec que sigui... a veure, el tema de moratòria d'hotels va més, el que explicava fa un moment, amb el tema dels nuclis, sobretot el nucli antic del municipi. Aquí hi ha una massificació, però sobretot perquè... Massificació perquè no hi ha aparcaments per cada hotel que s'obre en el centre. Són hotels petits, de 5, 6, 7, 10 habitacions, i després, clar, són cases que s'han rehabilitat com a hotels, cases antigues, cases grans, que han deixat de tenir l'ús de vivenda per passar-lo a hotel. Uh-huh. I això és una problemàtica. Un habitatge d'ús turístic, si està al centre... Bueno, és una altra...
Clar.
No té la mateixa similitud. No té la mateixa similitud. Uh-huh. La idea és regular, sobretot... A veure, fins on podem arribar amb el tema d'habitatges d'ús turístic amb els il·legals. Aquest és l'objectiu que tenim més marcat.
Alcaldessa, no sé si tenen notícies del pla director urbanístic que la Generalitat ha d'aprovar les properes setmanes. Saben quan s'aprovarà?
La darrera notícia que tenim i única va ser la del 2 de setembre, que ens van reunir tots els alcaldes i alcaldesses del litoral, i ens van dir que treballaríem plegats, que vindrien a veure'ns a cada municipi, els alcaldes i els tècnics, a Begú no han vingut, i sí que estem convocats el dia 13 de novembre pel tema del pla director, que sembla ser que ens donaran ja... una part o ja tota de lo que s'aprovarà a mitjans de novembre. Uh-huh. Sí, que de moment nosaltres no hem pogut intervenir en res.
Li han avançat una mica com pot afectar això en el cas concret de Begú?
No, res. No tenim cap coneixement.
I escolti, des del punt de vista d'Ajuntament, què li diu al NAS, cap on li agradaria a vostè o cap on creu vostè que haurien d'anar els trets? Què hauria de dir d'acord amb els interessos de Begú?
Bueno, sobretot que les zones que voldríem preservar, que hi hagués, que fessin realment el que ells saben que s'ha de fer, l'únic que jo no sé com anirà, i perquè realment és que no tenir notícies, no puc dir, doncs aniran cap aquí, aniran cap allà, està clar que els sols urbans no es tocaran, poder assenyar més els sols els no programats, aquest serà més fàcil de desclassificar. Uh-huh. Entenc que poder també aniran per el tema d'edificació, que baixaran densitat, però això és una precisió meva, però de veritat que no tinc cap informació que pugui dir, pot aniran cap aquí o aniran cap allà, serà sorpresa. Si no ens diuen res fins al 13 de novembre, serà sorpresa fins al 13 de novembre.
Alcaldessa, hi ha hagut alguna trobada més amb la gent de la plataforma SOS Costa Brava?
La vam tenir el mes de juliol i m'han demanat hora, i era per aquest dijous, però l'han cancel·lada per motius d'agenda d'ells. Uh-huh. I em sembla que venen a finals d'octubre.
Escolti, com fem o solem fer habitualment quan tenim un alcalde en aquesta època de l'any, ens agrada demanar un balanç de l'estiu a nivell de visitants, a nivell de temporada. Com ha anat aquest estiu 2019 a Begú?
Bé, la veritat ha sigut una bona temporada, malgrat que el mes de juliol poder va costar més que de tenir, pues, el turista, no? De tenir gent. El juliol va costar una miqueta més, però després jo crec que al final s'ha pogut fer una temporada maca i la gent, sobretot, que l'objectiu de que la gent disfruti dels que venen al nostre poble i que la gent dels negocis pugui treballar i pugui fer una molt bona temporada. Uh-huh. O sigui, la valorem positivament.
aquest concepte famós de la desestacionalització, que sembla que passa per ser una de les solucions de la pervivència, no? Repartir el turisme en pobles com el que vostè presideix.
Això seria fantàstic, poder-ho aconseguir. Realment, amb les associacions que tenim al municipi, que n'hi ha una de potenta, que és l'Associació de Comerç i Turisme, més amb la col·laboració de la resta i l'Ajuntament, endavant, o sigui, podem dir que fins encara el cap de setmana passat algú cada cap de setmana ha anat tinguent coses, ha anat fent coses, hem tingut el poble amb gent, sí que entre setmana doncs, és el que hi ha, però els caps de setmana es va mantinguent encara caliu, o sigui que som als mitjans d'octubre i encara no és allò de que s'ha acabat a l'agost i ja el poble com anys enrere passava. Realment alguna cosa sí que s'està fent per desestimar que no quedi tot concentrat en 6 setmanes.
En aquest sentit, hi ha hagut el Festival Internacional de Cinema que sembla que cada any va agafant una mica més de volada.
Va agafant molt més, no? Molt més. Jo crec que és un festival que està ja molt consolidat. Realment aquest any jo l'he pogut viure molt de prop. Puc dir, bueno, les felicitacions per com s'ha organitzat, com ha anat. També el poble feia got, s'han fet coses molt maques i això pues, crec que va augmentant i realment pues, encoratjar perquè no es deixi de fer, al contrari, sumar per poder realitzar activitats com el Festival de Cinema, que ha sigut un cap de setmana maco i ple d'activitats per a tots els públics, que és el que interessa.
Què més es pot fer per anar allargant aquest xiclet de la desestacionalització que dèiem?
Què es pot anar fent? Bueno, realment, a veure, des de l'Ajuntament sí que hem de tenir clar també que si volem tot aquest el tema serveis, el tema ofertes, o sigui, jo crec que això és una suma de tot, d'associacions, d'entitats, de que els hotels estiguin oberts, que els comerços també, que les... Bueno, que tothom estigui... Estiguem tots a la una i sumem per anar tirant endavant, que la gent pugui venir a begur, que tingui activitats, que tingui llocs per menjar, que tingui uns camins de ronda nets per poder passejar, que tingui... O sigui, tot, perquè realment begur és molt bonic a l'estiu, però l'hivern també té molt d'encant.
Escolti, vostè ara ja porta des del mes de maig sent alcaldessa.
Sí.
Vostè ara que viu de prop totes aquestes... De prop ja ho vivia, però ho viu des de dins i des de la primera línia que vostè ha de comandar. Digui'm, hi ha alguna sorpresa que vostè s'hagi emportat? Hi ha alguna una percepció d'aquestes que quan vostè era a l'oposició i ara que vostè és al capdavant del govern municipal, vostè digui, ostres, ara entenc per què aquesta decisió que jo criticava tant es prenia d'aquesta manera i no d'una altra?
No m'he trobat, perquè seguia el fet de, bueno, d'estar, el que vostè deia, a l'oposició i sobretot estar treballant a dintre l'Ajuntament, que també, bueno, és una casa que conec des de fa 24 anys i que la tinc molt meva. No m'he trobat cap cosa de dir això ho criticava, no, crec que ho feia perquè tenia coneixement per poder-ho fer. O sigui, no és fàcil, està clar, no és el mateix estar fora que estar a primera línia, realment la responsabilitat, les decisions són molt més complexes i és molt fàcil des de fora, però no m'he trobat en cap cas de dir al contrari, coses que jo creia que no es feien bé i realment ho he pogut comprovar pues, que alguna cosa no es feia bé.
Escolti, a finals de setembre en aquesta mateixa emissora explicàvem com la fibra òptica arriba a Esclanyà i al seu polígon industrial, però explicàvem també una espècie de no sé si dir-ne de joint venture entre Palafrugell i Begur per anar pujant la fibra òptica. No sé si m'ho pot explicar una mica millor això, perquè no em va acabar de quedar clar com funcionava.
Bueno, això ha sigut a través de la fibra, realment ara s'està desplegant a tot Esclanyà, que quedava, o sigui, teníem Begur quasi per tot, hi ha la fibra òptica, i ens quedava Esclanyà, que quedava allà mort, i que, bueno, semblava que hi havia molts problemes, perquè i al final ha vingut una empresa d'aquí, i ha fet el desplegament, i també en el polígon industrial, i realment doncs, la satisfacció és bona, tant per nosaltres com per als usuaris, perquè creiem que és una necessitat avui, tinguent ja les famílies, tinguent jovent a casa seva o no tinguent jovent, avui el tema de la fibra pues, es necessita pràcticament a totes les cases i realment també quedava algun buit en alguna zona i també s'està treballant perquè s'arribi a aconseguir a tot el municipi de Begur i Esclanyà hi hagi fibra.
Senyora Selva, gràcies per atendre'ns. Tornarem a parlar amb vostè, confio que abans no s'acabi l'any, per parlar ja de pressupostos municipals. Hi ha algun avançament que em pugui fer respecte a com per on aniran els trets?
Bé, ara estem treballant-hi, estem ben bé en ple, treballant en ple pressupostos. Bueno, com se sol fer sempre, hi ha unes coses que no es poden modificar, que són els gastos fixes i que ja saps. La previsió és que hi haurà una baixada dels ICOs i de plusvales, pot ser que hi sigui, que són els extres que els ajuntaments tenen, i aquí sí que anirem una miqueta a la baixa en quant a la previsió d'ingressos. Han estat uns anys que han hagut uns ingressos extres molt grans i nosaltres ens haurem de cenyir més amb un pressupost més realista per el que hem anat veient, i fem la previsió per l'any proper. En tema d'inversions i tot això encara no es pot dir res, i bueno, hi ha diferents coses que fins que no s'aprovin pressupostos no ho estem treballant-ho.
Queda clar, doncs tindrem ocasió de parlar-ne en aquest mateix programa. Maite Selva, alcaldessa de Begur, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, gràcies.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Tres quarts de nou del matí, just acabada aquesta entrevista que acabem de fer amb l'alcaldessa de Begur, és temps de repassar l'actualitat d'àmbit més general, com sempre, amb l'Alba Lejide. I, òbviament, una actualitat protagonitzada per aquesta batalla campal amb barricades en flames al centre, en aquest cas de la ciutat de Barcelona, en el marc de les protestes per la sentència. Mossos d'Esquadra confirma la detenció de tres persones per atemptat a agents de l'autoritat, Alba.
Tot plegat ha començat quan milers de persones han intentat arribar al davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. Un fort desplegament policial ho ha impedit i ha començat un intercanvi de llançament d'objectes dels manifestants i càrregues de la policia. La tensió ha anat pujant fins que han començat a aparèixer les barricades en flames, en un moment en què ja les càrregues eren nombroses i les furgonetes policials intentaven dispersar els manifestants. La dispersió ha portat a persones concentrades a altres punts de l'entorn, com la mateixa avinguda Diagonal, que també ha estat tallada i on també han aparegut barricades en flames.
I el ministre en funcions d'Interior, Grande Marlaska, defensa que l'actuació policial a Barcelona va ser proporcional, necessària i idònia. El ministre de l'Interior en funcions diu que mantindrà el temps que sigui necessari el desplegament de la policia espanyola.
Es algo más que evidente, viendo las imágenes, observándolas, de la más que proporcionalidad, necesidad e idoneidad en la actuación de los Mossos, de la policía y de la Guardia Civil. Sobre todo, quiero decir los Mossos, porque los Mossos fueron los que estuvieron más en primera línea, como les corresponde, dentro de la salvaguarda de la seguridad pública, del orden público. Me parece que queda más que manifiesto esa proporcionalidad. Solamente ver el lanzamiento de vallas, el lanzamiento de extintores, cualquier cuestión que trascendía a una manifestación pacífica.
Sobre la sentència del Suprem, Grande Marlaska ha demanat no barrejar una decisió judicial de la política i ha defensat que la solució al conflicte és el diàleg dins la legalitat. El ministre ha reiterat que l'executiu no es planteja indultar els líders independentistes i ha demanat no intoxicar amb el compliment de les condemnes i un hipotètic tercer grau imminent. Grande Marlaska ha recordat que els jutges controlaran el compliment efectiu d'acord amb la legalitat de les penes. També ha esperat que s'extradeixi Carles Puigdemont en compliment amb la confiança que pressuposen les euroordres en estats europeus.
I el ferit amb lesió ocular en les protestes a l'aeroport del Prat de dilluns perd l'ull després de ser operat a l'Hospital de Bellvitge. Les ferides són compatibles amb les que provocaria una pilota de goma.
L'home pateix un esclat del globus ocular compatible amb el dany que provocaria una pilota, a més de múltiples ferides facials. La Policia Nacional ha reconegut que va utilitzar pilotes de goma durant la protesta a la T1 del Prat, perquè no se sent concernida per la prohibició del Parlament.
I el president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà aquest dijous al Parlament com a resposta a la sentència en un ple sense votacions. La CUP s'ha quedat sola a la Junta de Portaveus demanant un ple específic que inclogués propostes de resolució.
Després de la Junta de Portaveus, fonts del grup PSC Units han mostrat la seva satisfacció pel format del ple de dijous i han considerat que és millor per a tothom que no hi hagi votacions. Just abans de la reunió de la Junta de Portaveus, Esquerra ha fet públic el text d'una moció que es votarà al ple ordinari de la setmana que ve, en la que proposa que el Parlament rebutgi la sentència per injusta i política i reclami diàleg a l'Estat per una solució política.
I Bèlgica reclama a Espanya una traducció de l'euroordre contra Puigdemont abans d'analitzar el cas.
La Fiscalia de Brussel·les ha reclamat a Espanya que tradueixi l'euroordre emesa contra l'expresident Carles Puigdemont a una de les seves tres llengües oficials, francès, flamenc o alemany, o a l'anglès, abans d'analitzar el cas. Segons ha informat la Fiscalia de Brussel·les, la justícia espanyola ha dit que entregarà la traducció la pròxima setmana.
Gràcies, Alba Legide. Resum, repàs també els titulars de l'actualitat general en aquest supermatí d'avui. I és dimecres, i com cada dimecres, saludem la Teresa Calabús. Teresa, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
L'hem agafat una mica amb el peu girat encara.
Sí, és que avui ja no sabem de quin dia estem, escolta. Sí,
exacte.
Només estem programant coses i desprogramant coses, o sigui ja. que no sabem per on naveguem. Bon dia.
Doncs aviam també una mica l'espera que... No sé si que les aigües s'encalmin o no, perquè no sé si es poden encalmar, però com a mínim, mentre no arribi el que sigui que hagi d'arribar, parlem una mica de llibres, que a vegades també, en el fons, els llibres o l'activitat cultural no deixen de ser també una mica un refugi emocional, eh?
Exacte, sí, tot i que a vegades costa concentrar-se, depèn de què vols llegir o depèn de què vols fer, perquè el cap se te'n va, l'últim que t'ha preocupat i l'últim que t'ha impactat, eh? Però sí, vinga. A més, us recomanaré una obra de molt bon llegir, simpàtica, però amb missatge i maca.
Doncs endavant.
Mireu, és el segon any que s'ha atorgat el Premi Empordà de Novel·la. Aquest premi va començar en aquí Indie Lletres a la Bisbal l'any passat, va ser el primer any que es va entregar, i arrel de la bona acollida i de la proposta Premi Empordà no n'hi havia cap, i penso que ja calia començar a plantejar-nos-ho. L'editorial Brau s'hi ha implicat, per tant el premi l'editarà sempre, o menys per ara, és el que ja ha previst l'editorial Brau, i acaba de sortir el segon Premi Empordà, que es diu Canteu, canteu, ninetes, de l'autor de Mataró, Blai Manté. És una novel·la simpàtica, el personatge té al voltant dels 40 anys, amb una té parella, i té aquesta crisi que jo crec que és bastant habitual en les generacions actuals, i és si tindran o no tindran fills. En aquests moments és un plantejament molt, molt habitual, sí. Vull dir, no tots, a partir dels estudis, de que se'ls es fan grans mentre són encara aprenents o mentre estan fent carreres, i arriba un moment que dius, bueno, i ara què, ens hi posem o no, no? En aquest cas està la part amorosa del personatge, i decideix passar un estiu de monitor a Menorca, en una mena de casal, en un espai en què es fa l'estudi dels ocells que travessen l'illa i quines són les principals els que encara aguanten, els que encara hi ha, els que estan desapareguent, els que necessiten ajuda, i porten un inventari dels ocells. Uh-huh. El que tenen en curiós aquest centre és que tots els nois i noies que hi ha estan com ingressats, per dir-ho d'alguna manera, per malalties mentals de més o menys grau, i totes diferents. Llavors, ell, que arriba allà convençut que agafarà un grup de joves i se n'anirà a veure ocells, es troba amb uns problemes de relació, amb unes situacions còmiques, amb situacions més dures, com conduirà i com portarà amb èxit aquest cas. Tampoc és que se'n mori de ganes, en realitat hi ha algun dels nois que és molt més exigent en fer-ho bé que ell mateix, i ell, com que és un músic que no ha acabat de tenir èxit, però és prou bo com per conèixer molt bé les peces musicals i conduir un grup, comença a unir-nos a partir de la música. Per això el títol també, Canteu, canteu, ninetes. La novel·la està plena de reflexions musicals, des de un assaig gairebé, perquè hi ha pàgines senceres que parlen de músics que han marcat una mica la vida i els gustos de l'autor, que es diu, ja ho he dit, Blai Manté.
Digues, perdona.
No, res, això, que és una obra fresca, bastant lleugera, i que una cosa important us he de dir, a part del personatge del que es parla més, que és aquest noi que us explico, arriba un moment en què els nois que componen el grup parlen en primera persona, és a dir, cada un d'ells té el seu espai en el que ens explica el seu passat.
Molt bé, com has dit? Repetim el títol de la novel·la?
Sí, simpàtic. Canteu, canteu, ninetes.
Canteu, canteu,
editorial
ninetes.
Editorial Brau. Editorial Brau, segon premi Empordà de novel·la, per en Blai Manté.
Doncs, gràcies per la recomanació, Teresa, una setmana més. I escolta, hi ànims amb aquesta reprogramació d'activitat, eh?
Sí, gràcies.
Escolta, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Bon dia, adéu-siau.
Adéu. Teresa Calabús, la llibretera de la llibreria El Cucut de Torroella, que cada dimecres ens acosta alguna recomanació literària, que a més, en aquests temps que corren també els llibres, la cultura en general, serveixen moltes vegades com a refugi de l'ànima. I a què ve aquesta cançó? Doncs perquè ja que parlem de cultura, ens agrada explicar-vos també que Manel ha aconseguit situar el seu nou disc Per la bona gent com el més venut a tot l'estat espanyol, un fet que ja li havia passat amb els seus anteriors 3 àlbums. Si això no fos poc, a part de les vendes físiques, Manel també ha estat número 1 en el format digital, en streaming, derrotant ni més ni menys que a Post Malone. La banda presentarà en directe aquest disc Per la bona gent al Cruïlla de tardor amb totes les entrades exaurides. Encara no dic si sóc bo, encara no saps si sóc bo, encara no dic que m'inspiri una idea que mogui una gran convicció, encara no saps si amb el meu pas pel món faig que sigui una mica millor. Doncs d'aquesta manera estem a punt de posar punt i final al Supermatí d'avui. Ens venia de gust posar-li música al tema. La música diuen que m'enceix les feres, a veure si és veritat. I a l'hora de tancar el Supermatí, fem repàs per l'actualitat amb el mapa informatiu del Baix Empordà. Maria Monteix, comencem per tu.
Torroella de Montgrí es transforma en el centre de les protestes contra la sentència al Baix Empordà. Centenars de persones es van aplegar ahir a 6:45 de la tarda a Can Quintana en un acte amb una importantíssima representació institucional de les comarques de Girona i també amb el conseller Shakir El Homrani i la consellera Teresa Jordà.
Era en Dani Cortés, no la Maria Monteix. Hem tingut aquí un petit lapsus, eh?
Dolors Bassa, exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies, ha estat condemnada a 12 anys de presó i 12 més d'inhabilitació absoluta pels delictes de sedició i malversació. En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital hem pogut parlar amb el seu advocat, Mariano Verges, que ha explicat que no s'esperaven aquesta condemna.
Tal com va passar amb les altres ciutats i pobles de Catalunya, a la Bisbal d'Empordà va tenir lloc ahir un ple extraordinari que tenia com a únic punt d'ordre del dia la presentació d'una moció refusant la sentència duríssima dictada pel Suprem contra els líders del procés independentista. A la Bisbal es va aprovar amb 17 vots a favor i van votar a favor 16 dels 17 regidors que composen el plenari.
A Platja d'Aro s'allargarà el passeig marítim que connectarà la façana marítima amb el port d'Aro. El Ministeri de Transició Ecològica ha tret a licitació i la redacció del projecte, un projecte, per cert, amb un cost proper als 50.000 euros. A Palamós han acabat les obres de reforma del passeig del mar. La darrera fase afectava els carrers del Mar i el d'Aragó. S'ha suprimit la zona d'aparcament que hi havia anteriorment i ara tot aquest espai està destinat a la vorera, de manera que es facilita l'ús peatonal.
A Palafrugell s'aprova en un ple extraordinari una moció per expressar el seu rebuig a la sentència del procés i reclamar la llibertat dels presos. Ahir el Consell Comarcal del Baix Empordà també va aprovar aquesta moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem en una sessió extraordinària amb un únic vot en contra del PSC.
La igualtat, en el seu sentit més ampli, és el tema central de les jornades que per segona vegada amb el títol de Parlem d'Educació organitzen les 6 AMPAs de la Bisbal. La primera conferència s'ha hagut de plaçar i encara no es coneix la data en què tindrà lloc. La propera serà el dia 22 de novembre.
A Palafrugell, ple absolut als concerts del 25è Festival de Jazz Costa Brava s'ha celebrat del 10 al 13 d'octubre a Palafrugell i ha tancat la seva 25a edició amb èxit absolut de públic segons l'Ajuntament. Els dos concerts de pagament van exaurir les entrades.
I a Pals, on hi tenim el nostre estudi, donem per tancat el supermatí d'avui. Abans, però, cop d'ull a la previsió del temps, Albert.
A mitja tardor, matí fred, especialment a l'interior de la comarca. El sol, però, serà el meteor protagonista i al migdia la temperatura pujarà fins als 25 graus. El vent de Garbí guanyarà intensitat a partir del migdia i demà ens espera un temps sense canvis, amb força sol i augment progressiu de la temperatura mínima.
Avui no tenim matí capital, que en Marc Clapés ens té la grip. Aviam si demà hi tornem. Nosaltres tornarem demà a les 8. Que vagi bé, gràcies per fer-nos confiança.